Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'atenció primària està patint la pressió assistencial de la segona onada del coronavirus. Per això, Salut ampliarà els professionals dels CAPs sabadellencs. En total, s'han contractat 92 professionals, dels quals 51 passaran a engruixir l'estructura dels ambulatoris i 41 es faran càrrec de la gestió de la Covid-19. Núria Serra, directora executiva del sector sanitari Vallès Occidental Est del CatSalut, ha explicat quin perfil de professionals s'ha contractat.
D'administratius sanitaris específics, o també les figures de treball social sanitari, les figures de les TECAIs, que són les tècniques de cures d'infermeria, que han assumit molta pràctica i tècnica de proves, des de PCRs, de TARS, d'altres proves, electrocardiogrames, proves respiratòries, ajudant i reforçant que moltes d'aquestes tasques les realitzava l'infermera.
D'altra banda, Salut ha confirmat que està estudiant la proposta de l'Ajuntament per utilitzar el centre cívic de Poble Nou per oferir el servei del consultori del barri tancat perquè no podia garantir els circuits Covid i no Covid. I precisament el futur del consultori de Poble Nou és un dels punts que es posarà sobre la taula al ple municipal del mes de desembre, en marxa des de les 4 de la tarda. Serà a través d'una moció del PSC. De moment, la sessió plenària ha servit per aprovar, entre altres coses, una aportació de 60.000 euros per tirar endavant la segona part del Museu Aeronàutic de Catalunya, ubicat a l'aeroport de Sabadell. El nombre de nous contagis de VIH que es manté any rere any al Taulí. Aquest 2020 se n'han detectat 14, el 90% dels quals feia més de 5 anys que havien entrat en contacte amb la malaltia. Són dades que hem conegut coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, que Actua Vallès ha aprofitat per reclamar més recursos per lluitar contra el virus i contra l'estigma que pateixen els afectats per la malaltia. I en esports, el Sabadell es prepara per l'enfrontament contra el Tenerife d'aquest dijous. Els homes d'Antonio Hidalgo trepitjaran la gespa de l'Eleodoro Rodríguez López a les 7 de la tarda, amb la vista posada a la permanència, que ara mateix es troba a 3 punts de distància. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant dia rere dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat augmentarà i predominarà el cel molt ennuvolat o cobert en general per núvols baixos. A més, hi haurà alguns bancs de boira persistents a zones elevades. S'espera precipitació feble al terç nord i altres punts del quadrant nord-est, amb una cota de neu que baixarà dels 1.500 als 1.200 metres. Per tant, aquesta tarda i nit farà fred a l'interior, sobretot al Pirineu i a Ponent, on la temperatura voltarà entre 7 i 12 graus. En canvi, el litoral voltarà entre 10 i 15 graus. Pel que fa demà, la nuvolositat minvarà ràpidament, si bé persistiran alguns estrats baixos a ponent fins a mig matí. Serà a causa del vent que bufarà amb intensitat moderada o forta, sobretot a zones elevades del Pirineu, on es podran superar els 80 km per hora. La tramuntana a l'Empordà i el Mestral al Ter Sud seran destacables i alteraran força la situació marítima. A banda, la temperatura baixarà i farà fred al centre del dia, sobretot a l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 2 quilòmetres de retencions a la C58 al seu pas per Montcada en sentit Barcelona. També a la B30, 1,5 km de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i també 1 km a Cerdanyola, en aquest cas però en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit molt dens entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el Departament de Salut de la Generalitat reforça l'atenció primària de Sabadell amb 92 professionals que ja han començat a contractar. Formen part del Pla d'Enfortiment i Transformació dissenyat per aquest sector, dotat amb 2,6 milions d'euros per la ciutat, destinats als anys 2020 i 2021. Amb aquesta assignació es financen programes conjunturals per donar resposta a la Covid-19, com la incorporació de 30 gestors Covid i 11 referents escolars, però també s'estan contractant 51 professionals d'altres perfils, 11 tècnics en cures auxiliars d'infermeria, 14 administratius, un metge i 10 treballadors socials. Núria Serra, directora executiva del sector sanitari Vallès Occidental Est del CatSalut, explica que el pla és una demanda dels professionals.
El pla d'enfortiment té com objectiu poder dimensionar a l'atenció primària per a donar resposta ràpida i adequada a la ciutadania. Des de ja fa temps, els professionals demanaven una necessitat de fer una transformació de la primària amb desburocratitzant-la, siguent més accessible, resolutiva, orientada amb atenció a la cronicitat. I aquests temes que ja s'havien anat posant sobre la taula, ara, doncs, amb el Covid, s'han sigut més evidents.
Els nous perfils volen alliberar, per exemple, metges i infermeres de tasques administratives, però la inversió econòmica també s'ha fet en tecnologia, destinada al sistema de trucades per evitar col·lapses i, a més, per fer l'atenció telemàtica a través de vídeo. Pel que fa als cribatges poblacionals que es van iniciar fa uns dies a Sabadell, a partir de demà se'n posa en marxa un a la zona sud, dirigit a la població del Cap de la Creu de Barberà i que es farà al centre cívic de Can Amiguet de Barberà.
Com que la població de Creu de Barberà té molt pròxim al centre cívic de Can Amiguet, l'hem destinat de poder-li fer el cribatge aquí. La setmana següent, a l'altra part de l'àrea bàsica de Sud, es farà també en un centre cívic per tota la població que està de l'altre costat i que els hi quedi més pròxim per fer el cribatge.
A Can Amiguet s'hi pot anar a fer la prova fins al dia 5. Igual que els cribatges anteriors, les persones cridades a participar rebran un SMS informatiu, el mateix sistema pel qual rebran el resultat, a més de penjar-lo a la plataforma La Meva Salut. El ple municipal de desembre ha aprovat diverses subvencions rellevants per a algunes entitats de la ciutat. També ha tirat endavant la pròrroga del contracte del servei d'atenció domiciliària que ha portat cua, com sempre que apareix aquest tema a les sessions plenàries. Repassem les subvencions que s'han repartit aquí aquesta polèmica del SAT. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La subvenció més rellevant ha anat cap al centre d'esports per finançar la renovació de l'estadi de la nova Creu Alta per adaptar-se els requeriments de la segona divisió A, que acaben d'estrenar. L'import era de 330.000 euros. També aniran 60.000 euros al Museu Aeronàutic de Catalunya, ubicat a l'aeroport de Sabadell, perquè es pugui ampliar tal com estava previst. Finalment, l'ADF rebrà 20.000 euros per comprar un camió i finançar la campanya contra els incendis d'aquest any. De fet, aquest és el punt que ara mateix s'està debatent al ple municipal. Com deies, per altra banda, es prorrogarà el contracte del servei d'atenció domiciliària amb la promesa del govern de millorar les condicions laborals de la plantilla l'any 2022. Augmentarà el sou un 12,5% i també la seguretat de les treballadores. Esquerra ha aprofitat per reivindicar les millores que van introduir en aquest contracte durant el mandat anterior. Francisca Maia és regidora republicana.
Durant l'anterior govern, el PSC, que no fa tant, com vostè sabrà, que durant aquest govern, aquest concurs es prioritzava el preu, el més baix, per sobre de la qualitat del servei. El concurs determinava en 51 punts el preu i en 49 punts els elements tècnics i de qualitat. Una opció política que, per sort, l'anterior regidor d'Acció Social va poder corregir l'any 2017.
Però com sempre que surt aquest tema, la Crida ha defensat que cal que el servei es municipalitzi i això ha aixecat polseguera per part del PSC i Ciutadans, que han preguntat per què no ho van fer durant el mandat anterior en el que van governar. Adrián Hernández és portaveu taronja.
Que a mi persones de la Crida em demanin explicacions sobre el fracàs del contracte, quan ho van fer ells, doncs per segona vegada, en 2 mesos, li dono l'oportunitat que ens expliqueu què penseu del contracte del SAT. Ho vau fer malament? Vau votar en contra d'una cosa que no creieu? Ara sí es podria municipalitzar? Vull dir, al final la mentida té un límit.
De totes maneres, el punt ha tirat endavant i la portaveu de la Crida, Nani Valero, ha respost que no van poder municipalitzar el servei perquè el procediment era massa complicat. Ara queda la part de les mocions, sens dubte serà la part més interessant d'aquesta sessió, on el PSC demanarà suport per forçar la Generalitat a reobrir el consultori del Poble Nou, que està tancat des de l'inici de la pandèmia.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els nous diagnòstics de VIH no baixen al taulí, malgrat les campanyes de sensibilització. Durant el 2020 se n'han registrat 14, una dada pràcticament idèntica als nous diagnosticats cada any. Així mateix, tampoc baixa el nombre de pacients en seguiment, que ara es troba als 925. La directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Marta Navarro, ha assenyalat al programa al matí que un 90% dels nous diagnòstics convivien amb el virus, des d'almenys feia 5 anys sense saber-ho, un fet que és perjudicial tant per ells com per al conjunt de la societat.
És un procés doncs, que hem d'intentar detectar el abans possible, no? De manera més, com més precoç, doncs, més beneficiem tant al propi pacient perquè el posem en tractament i deixa, doncs, deixa de ser contagiós també, i també per la població, per l'efecte que té una persona infectada sobre la població.
El Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, però, també atén a persones amb risc d'entrar en contacte amb el virus, facilitant l'anomenat PREP, el profilaxis de preexposició. El tractament implantat legalment a l'Estat des de fa un any té una eficàcia total a l'hora d'evitar un contagi de VIH, però de moment no està arribant a totes les persones que el podrien necessitar. Navarro ha apuntat quines persones podien prendre aquest fàrmac.
Bueno, són gent que fan múltiples exposicions moltes vegades, que no sempre fan servir el preservatiu per les seves relacions, que ja han tingut altres infeccions de transmissió sexual prèviament, uh-huh. És a dir, que són gent que realment tenen molt risc d'adquirir aquesta infecció.
El Taulí preveia que demanarien al PREP un centenar de persones aquest any, però només l'han sol·licitat una trentena. La discriminació que pateixen les persones amb VIH continua sent el principal objectiu de les entitats com Actua Vallès, que també lluiten per aconseguir un diagnòstic precoç i trencar alguns mites que encara envolten la malaltia. Aquest any, l'entitat del tercer sector ha batejat el Dia Mundial de la Sida amb el lema Contra l'estigma i la discriminació. Mariona Córdoba.
El director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, ha apuntat al Cafè de la Ràdio que el VIH encara genera rebuig, un fet que provoca conseqüències en l'entorn laboral i personal o a l'hora d'accedir i contractar serveis com pot ser una assegurança de vida. Per això impulsen campanyes de sensibilització i demanen mà dura contra les pràctiques discriminatòries.
Que es persegueixin algunes actuacions a nivell de companyies privades que van en contra de la legalitat vigent, on encara existeixen clàusules discriminatòries per persones amb VIH, com per exemple a l'hora de contactar assegurances de vida. També la qüestió de l'accés a determinats tipus de tractaments o el com s'executen alguns d'aquests tractaments.
En l'acte de commemoració del Dia de la Sida, que aquest s'ha fet per primer cop de forma telemàtica, també han recordat que encara calen recursos per lluitar contra la malaltia. El president de l'Actua, Joan Ufroy, assegura que encara s'està lluny dels objectius mundials fitxats.
Ara mateix estem amb un 81% de persones al món que coneixen la seva càrrega, el seu estat serològic, que és bastant alt. Un 67% d'aquestes persones tenen accés a tractament, això és baix, i només un 59% d'aquestes persones amb accés a tractament aconsegueixen una càrrega viral indetectable. Per la qual cosa, aquesta campanya, com deia, és que és la clau, vull dir, és vital. Vull dir, hem de fer una campanya pel diagnòstic precoç, ja només també del VIH, sinó també de les malalties de transmissió sexual.
Des d'Actua Sabadell també han assenyalat que l'entitat està forta, amb 14 projectes en marxa, tant de prevenció de la salut com d'acció social.
El president de l'Associació de Veïns de Campoamor, Diego Granero, rebrà l'última adéu en una cerimònia de mal tanatori de Sabadell. Granero, president de l'entitat des del 2013, moria ahir als 57 anys víctima d'un càncer. Les mostres de condol han estat un continu des que ahir es va fer pública la notícia. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les xarxes socials han bullit en les últimes hores per recordar la figura de Diego Granero. Associacions de veïns i representants polítics de tots els colors han reconegut la trajectòria del president dels veïns de Campoamor, que en els últims anys havia batallat per aconseguir que es construís la residència pública del Sud. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell s'ha definit Granero com una persona compromesa amb el seu barri i s'ha compromès a treballar en el seu llegat, a aconseguir una ciutat millor per a tothom. El president de la FAP, Manuel Navas, s'hi ha referit així.
Hablar de Diego Granero es hablar de una persona consecuente con un estilo de vida y de lucha comprometida con el barrio, con sus vecinos, para conseguir justamente que la gente podamos vivir mejor. No es una pérdida solamente para el movimiento vecinal, es una pérdida para la ciudad de Sabadell, porque personas de estas características, que voluntariamente dedican parte de su tiempo, de su vida, a luchar por los demás, por el barrio y por la ciudad, merecen todos nuestros respetos.
La Federació d'Associacions de Veïns ha convocat un petit acte d'homenatge demà a les portes del tanatori, on se celebrarà la cerimònia de comiat per recordar Diego Granero. Començarà a 1:15 de la tarda.
Notícies vespre.
El pla de Rodalies inclourà l'estudi de viabilitat de l'estació de Can Llong. El coordinador del Pla Catalunya, Pere Macias, ha afirmat que aquest inclourà la realització dels estudis de viabilitat de l'estació pensada pel barri. Ho ha dit després de reunir-se amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, qui li ha demanat que es posi data i també la dotació econòmica corresponent perquè la línia R4 pugui disposar d'aquesta nova estació. L'estació Sabadell-Can Llong, recordem, està projectada en el Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona fins al 2015 del Ministeri de Foment. S'ha de situar entre les estacions de Sabadell Nord i Terrassa Est, concretament a la Ronda d'Europa, a la plaça Lisboa.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe .radiosabadell.fm.
Obrim pàgina cultural, la soprano sabadellenca Mirna Lacambra ha estat distingida amb un dels Premis Ateneu 2020 en reconeixement a la seva trajectòria vital i professional. Lacambra ha rebut el guardó per la promoció de la música clàssica i és que el jurat que escollia els guanyadors ha valorat la seva tasca en favor de l'estímul de la música catalana. L'Ateneu barcelonès també ha volgut premiar Antoni Vilacases i Víctor Grífols. I l'actor, dramaturg i doblador de la Creu Alta, Josep Julien, ha escrit l'obra guanyadora del 29è Premi SGAE del Teatre Jardí al Poncela 2020. Es tracta de Bonobo, una road movie en clau de thriller que proposa reflexions a l'espectador partint de la semblança que pot tenir cadascú de nosaltres amb el mal. Bonobo ha estat escollida entre 340 originals, el doble d'obres presentades que en l'edició anterior. Julien afirma al programa Al Matí, però, que estrenar el text és molt difícil.
He tingut la sort d'estrenar-ne un parell. Estrenar és molt difícil, en el nostre país, és molt, molt complicat. Sobretot si no ets un dramaturg professional, diguéssim, que estàs dia darrere dia, com és la teva obligació, trucant a la porta dels teatres. Jo hi truco de tant en tant i alguna vegada he tingut la sort que m'han pogut estrenar, però no és fàcil.
Com a actor, el creualtenc acaba de donar vida al personatge de Van Damme en l'obra L'Avinguda Nacional a la Sala Beckett, en un muntatge que s'havia d'estrenar a l'abril passat i que ha patit dos ajornaments. A més, té un parell de projectes il·lusionants en marxa, dels quals només pot explicar el d'Huracà, una reposició al Teatre Nacional de Catalunya i també un parell de rodatges per TV3 i Netflix. S'acosta el Nadal.
I Ràdio Sabadell, de nou, es posa al costat del comerç local.
Torna la campanya de publicitat gratuïta adreçada a les botigues de la ciutat.
Si el teu establiment s'ha vist afectat pel segon tancament,
ara tens l'oportunitat d'anunciar-te gratuïtament a la 94.6.
Envia'ns una gravació de 20 segons parlant-nos del teu comerç i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local.
Ràdio Sabadell estima Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de l'augment dels indicadors de la pandèmia que sembla que no posen en perill el pas del tram 2 del pla de reobertura previst per dilluns que ve. Així ho ha assegurat almenys aquesta tarda la consellera de Salut, Alba Vergés, que apunta que aquest increment ja estava previst. Tot i això, el vicepresident en funcions de president del govern, Pere Aragonès, ha demanat màxima prudència i ha dit que les pròximes setmanes seran decisives. L'Agència Europea del Medicament espera aprovar les vacunes de Pfizer i Moderna entre el 29 de desembre i el 12 de gener. L'entitat ha de pronunciar sobre aquestes vacunes després que les dues companyies hagin demanat autorització per comercialitzar-les. Els científics preveuen treballar en aquesta avaluació. Per altra banda, l'Agència Espanyola del Medicament preveu vacunar més de la meitat de la població durant el 2021. En pàgina econòmica, els accionistes de Bankia aproven la fusió amb CaixaBank. La Junta Extraordinària ha comptat amb la participació de 2.704 accionistes, que representen el 80,6% del capital social. Si els accionistes de CaixaBank també donen llum verda a la fusió, a la Junta, que se celebrarà el 3 de desembre, només faltarà el vistiplau de les autoritats reguladores. Segons les previsions de les dues entitats, la integració es farà efectiva el primer trimestre del 2021. A tot això, l'OCDE empitjora 5 dècimes les previsions per l'economia espanyola amb l'enfonsament del PIB de l'11,6% aquest any. Tot plegat quan l'IBEX 35 ha tancat el millor mes de la història amb una pujada del 25%. Aquesta xifra s'explica per un doble fenomen. Per una banda, perquè les borses estaven molt enfonsades després de la segona onada i, en conseqüència, la remuntada ha estat estirat aquestes xifres. Per altra banda, els constants anuncis sobre les diferents vacunes i els seus elevats nivells d'eficàcia també han animat a molts inversors i això s'ha traduït favorablement a la borsa. Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell s'entrena demà per últim cop abans de viatjar cap a Santa Cruz de Tenerife. El decisiu enfrontament de dijous significarà el retrobament per a diversos membres de l'equip arlequinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De l'actual plantilla, per exemple, Iker Undabarrena es veurà les cares amb els seus companys la temporada passada. Enguany amb el Sabadell ja ha jugat més minuts que en tot el darrer curs. A títol personal s'està sentint important, però el basc reconeix que la situació de l'equip està sent dura. Y más encara después de encaixar la cruel derrota del pasat dissabte davant el Fuenlabrada.
Estábamos jodidos, ¿no? Fue un palo muy duro, como te he dicho antes, y bueno, ya en cuanto hemos empezado a preparar ya el partido del jueves, al equipo ya se le ve metido, se le ve con ganas de dar la vuelta a esta situación preparando para traernos los tres puntos ya de una vez.
La visita a l'Heliodoro Rodríguez López també serà especial per al segon entrenador, Juvenal Etjogo, on hi va estar durant una curta etapa en la seva època de jugador, però sobretot per Antonio Hidalgo. El de Canovelles va vestir 5 temporades la samarreta del Tenerife i va aconseguir un ascens a primera. Són declaracions a Cope Tenerife del tècnic arlequinat.
Pasé 7 años de mi vida, 7 años de mi carrera en la isla. Tengo un hijo chicharrero que lo primero que hace es pedir la camiseta del Tenerife al principio de año. Cuando el Tenerife juega contra el Málaga, tengo una guerra aquí en casa bastante importante. Y a partir de ahí, ya sabéis, el cariño que tengo, lo bien que estuve en la isla, con momentos más buenos y con momentos más malos, pero a mí sí que es cierto que me hubiese encantado que hubiese gente. Hablo con gente y que seguramente no voy a poder ver como solía hacer cuando iba a la isla por el tema del protocolo de la Liga.
Un partit, doncs, especial, però els sentimentalismes hauran de quedar de banda, perquè en joc hi haurà 3 punts vitals per la salvació. El xoc, dijous, a les 7, hora peninsular.
En categories formatives, el Mercantil va encaixar la primera derrota de la temporada a la seva visita contra l'Adam B. Els sabadellencs no van poder tirar d'heroica per remuntar un 2-0 en contra, tot i fallar un penal a la segona meitat. Malgrat baixar a la 6a posició, els blaugranes segueixen a prop del tren capdavanter i afrontaran una setmana frenètica de 2 partits contra 2 rivals directes. Carles Ballar, bon vespre.
Bon vespre. El Mercantil no va poder seguir amb la bona ratxa de victòries i va caure derrotat per primer cop al subgrup B de la Lliga Nacional Juvenil. Els homes de Juanjo Beltrán van ser dominats durant tota la primera meitat i l'Adam B va aprofitar per avançar-se amb 2 gols, un d'ells de penal. Pel defensor, Àlex Pertusa, el penal fallat pel Mercantil els va condemnar.
És veritat que la primera part ens dominen, ens marquen un gol de rebot i després, just als 10 minuts, ens marquen un gol de penal. Però bé, després de la segona part sortim amb moltes ganes de remuntada. Fallem un penal al minut 60, més o menys, que quasi l'anotàvem. Doncs ens donava molta vida i ens ficàvem al partit perquè en aquell moment no estava passant pels seus millors minuts.
Tot i aquesta derrota, les sensacions són positives i en l'equip són conscients de que la temporada és llarga. Els pròxims dies seran vitals pels mercantilistes, ja que disputaran no un, sinó dos partits. El primer aquest dissabte, on rebran la visita al líder La Llagostera, i el segon dimarts que ve viatjant a Girona per disputar el partit ajornat de la primera jornada.
Instagram @ Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
Obrim bloc poliesportiu. El Palau Sant Jordi substituirà aquest any a la pista coberta de Sant Oleguer al campionat d'hivern d'atletisme. La pista sabadellenca segueix encara habilitada com a hospital temporal per la pandèmia i això ha obligat la Federació Catalana d'Atletisme a buscar una nova seu. El nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz, ens amplia aquesta informació.
La solució d'emergència presa per la Federació Catalana d'Atletisme per poder disputar la competició indoor catalana aquest hivern ha estat habilitar el Palau Sant Jordi com a pista d'atletisme. Per fer-ho, recuperaria una pista desmuntable originària del 1995 que es va utilitzar pel Mundial d'aquell any a Montjuïc i després va ser utilitzada durant 15 anys a Vilafranca fins al 2010. Als organitzadors d'aquesta edició els preocupa l'estat de la pista que fins ara ha estat guardada en contenidors en un magatzem a Mataró. El sabadellenc Josep Maria Ententes és el vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme.
La qualitat de la pista que hi havia a Sabadell no és la qualitat de la pista del Sant Jordi. Per què? Les mateixes corbes no són tan amples, tot i que les mesures són oficialment iguals, doncs, de Sabadell al Sant Jordi. Per tant, doncs, no és allò de dir posem-la de Sabadell, suposant que la trobéssim, i la col·loquem al Sant Jordi, és que no hi cabria. La que sí cap al Sant Jordi és la que va ser al seu moment.
Segons Ententes, si tot anés com està previst fins ara, les competicions es podrien començar a celebrar cap a mitjans de gener per acabar el març i es podrien fer totes les competicions catalanes pel que fa a campionats. D'altra banda, la Federació Catalana d'Atletisme espera poder recuperar la pista coberta de Sant Oleguer cap al 2022.
Obrim bloc de futbol sala. El derbi de tercera entre el grup Zarraona i l'Amics del Pou Nou Escorial va acabar en taules. El repartiment de punts al pavelló del Nord deixa prou satisfets amb dos bàndols, trenca la ratxa de derrotes d'uns i manté en el lideratge els altres. L'Escorial segueix invicta, comanda el grup amb 17 punts i té un coixí de 8 sobre el quart, justament la Raona. Això sí, el dels Marinals es van endur un bon ensurt a la primera meitat amb un 2-0 avall. Francis Barragán es va veure obligat a demanar temps mort i els seus homes van reaccionar fins al punt de remuntar abans del descans. Al final el marcador va ser de 3-3, però el tècnic admet que es van veure superats a l'inici.
Estaban en el partido del minuto, del primer minuto, y ahí estaban puestos en el partido, estaban haciéndolo bien. Nosotros intentábamos poner intensidad, pero no nos metíamos en el partido, no conseguíamos ir a las jugadas y ellos estaban en el partido desde el minuto uno. Luego sí, habrán bajado, pero al principio ha sido de ellos.
El conjunt arraonista, per la seva banda, és quart a 6 punts del tercer. Els de Darío Martínez no volen despenjar-se de les posicions que donen accés a la lluita del play-off d'ascens, però el tècnic dona per bo el punt obtingut contra el líder.
Era, com deies, un partit clau, perquè si no guanyàvem eren encadenat 3 derrotes consecutives, tot i el bon inici de Lliga, i no hi ha gaire marge. Juguem contra Oles a la pròxima jornada, ja tanquem primera volta, i realment ha fet les coses molt bé la segona volta per estar entre els tres primers llocs.
La competició s'atura aquest cap de setmana pel pont de la Constitució. I un esglau per sobre, segona B, l'Escola Pia es va retrobar amb la victòria després no haver sabut guanyar des de la primera jornada. Els escolapis, que segueixen amb un partit ajornat, van vèncer amb un contundent 7-3 l'Arenys de Munt i es col·loquen cinquens en el seu subgrup amb 7 punts. Pels sabadellencs, a més, aquest és el primer triomf a casa de la temporada, com ressalta el jugador escolapi Marc Pagès.
La primera casa, és la primera casa, efectivament, sí. Bueno, vam jugar contra Hospitalet. Efectivament, sí, és molt important per nosaltres jugar a casa. La veritat és que trobem a faltar a l'afició, no? Saps que la nostra pista amb l'afició és una altra cosa, però igualment nosaltres ens sentim molt còmodes jugant en aquesta pista i ho necessitàvem també començar guanyant a casa, però estem molt satisfets per això també, sí.
A l'altre subgrup, una jornada més, el líder Club Natació Sabadell va guanyar el seu partit per 1-3 davant del filial de l'Indústria Santa Coloma. Aquesta vegada el partit no va ser tan còmode pel conjunt nadador. El tècnic Borja Burgos va haver d'esperonar els seus homes a la mitja part per treure el partit, ho admet el jugador Eric Panés.
Cuando entramos al vestuario, Borja, el míster, nos dio unas consignas que eran las que teníamos marcadas desde el primer partido, unos objetivos y no los estábamos cumpliendo. Entonces, pues, bueno, salimos con más motivación en la segunda parte.
Sí, a jornada de segona B aquest cap de setmana, el club rebrà el Barcelonet al pavelló Nord i la Pia visitarà el Ripollet. Tots els dos partits es disputaran dissabte. I un últim apunt, el femení de l'Oar Gràcia va poder sumar el segon triomf del curs a la divisió d'honor plata d'handbol, amb el 29-24 sobre un rival directe com és l'Amposta. Les verdiblanques fan un salt a la classificació i surten de la zona de descens. Menys de mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 1 de desembre, volíem dir. Ja no sabem ni quin dia vivim. Tornem demà amb més notícies a partir de les 9 amb el cafè de la ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Màlera. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.